Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4. L'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, formarà part de les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya al Senat a les eleccions generals del 28 d'abril. Esquerra ha decidit d'aquesta manera que un altre dels dirigents republicans en presó preventiva i que ara jutgen el Suprem participi als comicis. Romeva formarà tàndem amb Oriol Junqueras, que va al capdavant de les llistes al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu. La decisió que Romeva sigui candidat al Senat per Barcelona arriba després que la seva companya, Diana Riba, acceptés ser la número 2 de la llista d'Esquerra al Parlament Europeu al darrere de Junqueras. Esquerra Republicana també va decidir que la germana de l'exconsellera Dolors Bassa, Montse Bassa, anés com a número 1 per la demarcació de Girona al Congrés. Una delegació de l'ambaixada de Tailàndia durà a terme un recorregut pels camps florits i visitaran l'exposició Un mar de flors de lotus a Aitona. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Aitona rebrà el pròxim dimecres 13 de març la visita de dos representants de l'ambaixada de Tailàndia, la consellera Samarjit Limkilik i l'encarregada de negocis Natenapa Kongsgri. Aquesta visita servirà per a reforçar els vincles de col·laboració amb aquest país asiàtic, amb el qual enguany es duran a terme diverses iniciatives turístiques i culturals conjuntes al voltant de la floració. La visita oficial començarà a les 12 del matí a l'Ajuntament d'Aitona amb l'arribada i recepció per part de les autoritats locals. En aquest acte també es convidarà a l'encarregada de negocis de l'ambaixada a signar el llibre d'honor del consistori. Tot seguit, la comitiva es desplaçarà fins a la capella de Sant Gaietà, que acollirà l'exposició fotogràfica Un mar de flor de lotus Aitona. Finalment, a 3:45 de la tarda, està prevista la visita als camps d'arbres fruiters, on les autoritats podran gaudir d'una vista panoràmica dels camps de presseguers en flor.
I els Tres Tombs de Tarragona reivindiquen la seva importància. La celebració d'aquesta tradicional festivitat serà aquest diumenge a partir de les 11 del matí. Arnau Curto, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Els Tres Tombs de Tarragona arriben a la seva 39a edició i enguany farà ja 40 anys ençà de la seva recuperació. Per aquest motiu, aquest 2019 es prepara aquest tradicional acte amb algunes novetats. S'espera la presència de 35 carros tirats per 80 cavalls, procedents principalment de la demanda marcació de Tarragona, però també d'altres llocs, com per exemple Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Quirze del Vallès o Sant Cugat. També hi participaran diverses entitats hípiques, com per exemple la Hípic, que portarà el panó de la celebració. Jordi Rovira, membre de la Junta del Gremi de Pagesos i curador dels carruatges històrics municipals, destaca la importància i posa en valor els Tres Tombs de Tarragona.
Però Tarragona era l'única capital que fa els Tres Tombs de veritat. I els continua fent. Això és un esforç molt gran, perquè té una decadència molt gran a la manca de que la joventut no participa massa ja a la continuïtat del món de l'enganxe de carros i carruatges. Però que veig que s'està estabilitzant i espero que això es recuperi.
La jornada començarà a les 11 del matí amb un esmorzar popular. A continuació, a 11:15, començarà el seguici de carruatges i posteriorment tindrà lloc la benedicció dels animals, típica de la festivitat de Sant Antoni.
Fins aquí el butlletí. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara fa un mes aproximadament vam fer un espai, concretament el 7 de febrer, un espai en el qual parlàvem de la navegació transoceànica, de gent que volia creuar a l'oceà i que d'alguna manera s'havia posat aquest repte. En aquest context de taula rodona en el que em vam connectar amb diferents persones que ho havien fet o pretenien fer-ho, vam descobrir un personatge, una figura, el Rafael del Castillo. El Rafael del Castillo feia un programa, de fet, durant 40 anys, un programa cada nit on s'ha posat, a través de les emissores de ràdio, no de la ràdio convencional, sinó de les radiofreqüències, es posava en contacte amb la gent que creuava l'Atlàntic. Ell era de Tenerife, i des d'allà connectava amb aquesta gent, els donava consells, els seguia el viatge, els ajudava, els assessorava. De fet, gent que tenia la previsió de creuar l'estret explicava com els ajudava i com havia arribat la informació de la feina que feia en Rafael del Castillo. Ens ho explicava l'Adrián.
Sí, hombre, es alguien que a la que empiezas a navegar, y sobre todo si haces con pretensiones cruzar el Atlántico, es alguien que enseguida lo escucha. O sea, es como un ángel de la guarda, pero es él el ángel de la guarda cuando cruzas el Atlántico.
Capità de la Marina Mercant, malalt amb dues malalties greus, seguia cada nit connectant-se a través de les emissores i vetllant pels navegants. Parlo en passat perquè ara fa unes hores hem sabut que aquest cap de setmana, diumenge, a la matinada de diumenge, dilluns, el Rafael del Castillo ens deixava. Finalment les malalties acabaven amb ell i quedava en la història aquests més de 40 anys de connexions nocturnes per, d'alguna manera, ajudar els navegants. Un personatge conegut arreu de l'Estat, sobretot per la gent relacionada amb el mar, que vivia la seva passió, com ens explicava aquí al Far.
Desde evitar un suicidio a sacar, a rescatar a gente del mar que se había hundido, eso a grandes rasgos, y después pues ayuda a las familias, incluso ayuda a los navegantes que tienen averías o problemas en alta mar, que son poco expertos. Ha sido muy variada la ayuda prestada. El problema es que hay gente que es experta y gente con más entusiasmo que sensatez, que se echa al mar teniendo poca idea, o ninguna incluso a veces. Y lamentablemente, estos que no tienen ni idea les sale todo bien. Parece que el ángel de la guarda se les posa en el palo y los va guiando, porque ha habido tíos que no tienen ni idea, pero se dice ni idea, y se han echado a la mar y han llegado a América y han vuelto.
Avui dediquem íntegrament al programa, l'edició d'avui del programa El Far, a la memòria del Rafael del Castillo, per la feina, l'ajut i la cura que ha tingut de milers de navegants en el seu pas per l'Atlàntic. Allà on sigui, segur que seguirà fent aquesta feina. Ben trobats, arrenquem part que el fem conjuntament amb David Valverde, en Joan Bosch, en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. Ben trobats, fins a 7 amb vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Avui ja m'he espantat, ja us ho dic ara. Ara agafava el diari i deia: alerta por fuertes vientos, lluvias y descenso de las temperaturas a partir de mañana en Galicia, Cantábrico, Pirineos y nordeste de Cataluña. I escolta, mirant a Catalunya, que vienen chubascos, que la nieve baja de 1.200 a 900 metros, que habrá intervalos nubosos en el resto, que farà fred, que hi haurà vent i que serà un episodi curt però intens. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens hem d'espantar o no?
Bé, aquest front, tot i que l'alarma potser no és tan... No, tampoc és tan... tan intens, no? Aquest front tampoc arriba amb tanta intensitat. Sí que el front sí que afectarà, com deies, al nord de la península, però aquí a Catalunya doncs arribarà amb algunes precipitacions febles a punts del Pirineu, del Prepirineu, a l'interior del quadrant nord-est, i també no es descarta a la meitat nord del litoral. I com deies també, la cota de neu doncs baixarà de 1.200 a 900 metres, per tant sí que deixaran algunes nevadetes a punts del Pirineu.
Va, llavors em deixes més tranquil, perquè clar, tot això ha coincidit amb un dia avui que s'ha aixecat fred, s'ha aixecat vent, que fa una mica més de fred, que almenys a la costa central hi ha núvols a la primera línia de mar. Vaja, que s'alvira aquest canvi de temps.
Sí, de fet, tots aquests núvols són a causa de l'entrada de vent de més del sud, ja que tenim la tramuntana, també tenim una miqueta de mestral, llavors afavoreix a una situació més de vent del sud que és més humit, llavors augmenta la humitat i, per tant, la nuvolositat a punts del litoral i del prelitoral central. Llavors, clar, ens hem llevat amb aquest dia gris i, a més, es mantenen aquests núvols que no acabaran de fer net. A la resta del territori parlem d'un dia de cel esplèndid, pràcticament cel serè, poc ennuvolat, fins i tot al Pirineu, s'han format alguns nuvolats al vessant nord i sí que s'ha endut la pitjor part, potser, al sector central del litoral amb aquests núvols.
Estic desorientat perquè l'estelada aquella que em servia per veure d'on venia el vent, se la deu haver emportat el vent, perquè ara miro per la finestra i no la veig, vull dir que deu haver bufat lo seu. L'estat del mar, complicat, és a dir, amb aquest vent deu haver corrent, no?
Sí, ara de moment tenim maró, però amb el pas de les hores doncs, el vent, fins i tot amb l'arribada del front, s'intensificarà i llavors parlarem de forta maró pràcticament arreu i també amb maragassa, sobretot al nord de la Costa Brava, on entrarà la tramuntana amb ratxes fortes, fins i tot molt fortes, que podrien superar els 90-100 km per hora, i també el mestral. El mestral també s'intensificarà a les Terres de l'Ebre, amb també ratxes del mateix ordre, dels 70-80 km per hora. A la resta, el vent serà més fluix, sí que hi haurà algun cop fort, i també destaquem les ratxes al Pirineu, a cotes altes, que també seran molt fortes.
Doncs demà perfilem una miqueta més. Els pescadors tenen la previsió de no sortir a treballar dijous i divendres. Veurem si tenen raó. Sergi, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Vosaltres.
A reveure.
Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
I, evidentment, l'actualitat del dia passa per Deltebre. Aquest matí, pendents d'aquesta actuació dels Mossos d'Esquadra, que finalment ha acabat, si és que podem dir que ha acabat, perquè, de fet, encara hi ha molts serveis per acabar de relligar, amb 6 persones que han pres declaració després d'haver sigut detingudes per un operatiu anticorrupció a l'Ajuntament d'aquesta localitat, de la localitat de Deltebre. Judit, bona tarda, benvinguda. Què ha passat?
Entre les 6 persones citades a declarar hi ha hagut l'exalcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, i el secretari de l'Ajuntament. Tots dos han quedat en llibertat després de compareixer en seu policial i resten a l'espera de ser citats pel jutge de la Instrucció 2 de Tortosa, que investiga delicte d'administració pública i de falsedat documental durant els mandats de 2007 a 2015. L'alcalde de la població, Lluís Soler, assegura que està col·laborant amb la Unitat Central Anticorrupció dels Mossos i que ha demanat el mateix a les persones implicades.
Com a ajuntament, com a alcalde, per la part que ens toca, el que volem pues és que, per una banda, se faci justícia, per l'altra banda, pues que l'Ajuntament col·labora en tot el que sigui com a, en la policia judicial, per tal que puguen tindre tota la documentació que faci falta, i en qualsevol cas, també, per a les persones que declararan en les properes hores, pues, i sobretot pels treballadors municipals, pues donar, en este cas com a alcalde, pues tindré la màxima confiança en que no n'hi incorregut en cap, esperem que no, que en este cas que no n'hi incorregut en cap presumpte infracció.
L'escorcoll a les oficines del consistori ha començat a primera hora del matí per part dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal, en què han anat traient durant el matí diversos documents. No tots els detinguts han acceptat declarar, un dels funcionaris de l'Ajuntament s'hi ha negat. Ara estan els 6 a l'espera de ser citats pel jutge de la Instrucció 2 de Tortosa.
Doncs estarem atents a qualsevol novetat que es produeixi al llarg de la tarda. Judit, línia oberta davant de qualsevol circumstància que pugui alterar d'això que haguem d'explicar, sembla?
Sí, això ho farem.
Gràcies, fins després. Mentretant, augmenten els atacs homòfobs a Barcelona. Dada preocupant. Isabel González.
Doncs sí, són dades que ha donat l'Observatori contra l'Homofòbia, que constaten que durant els tres primers mesos d'aquest 2019 aquests atacs s'han duplicat respecte l'any passat, el 2018. 17 són els casos dels quals l'Observatori en té constància, 9 més que el mateix període de l'any passat. Repetim, que l'Observatori en tingui constància, això no vol dir que no s'ha d'anar gent...
No s'han produït més.
Exacte. El perfil majoritari de les víctimes són homes homosexuals o bisexuals. L'atac que va patir, per exemple, el nou centre LGTBI a Sant Antoni, atacs verbals cap a parelles, escopinades o fins i tot agressions físiques són les que ha recollit l'Observatori durant aquests mesos. La mateixa dinàmica s'ha seguit arreu de Catalunya, on també s'ha notat un augment dels casos des de principis d'any. I fins ara se n'han comptabilitzat ja 33 casos.
Déu-n'hi-do, doncs preocupant i per prendre-hi mesures.
I tant.
Mira, lligat a, no amb l'homofòbia, però sí amb el que seria la incomprensió i la resistència al que és una realitat, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència accelera el trasllat dels menes de Castelldefels. Ara ens ho explica l'Ivan, la solució no és canviar-los, la solució és vetllar perquè tot rutlli bé, o és que aquesta gent no té dret a arrelar-se en un lloc. Ivan, què diu la Dagaia?
El govern va traslladar ahir dilluns al vespre els menors no acompanyats que s'estaven provisionalment al centre de Can Ganxo de Castelldefels. Segons l'Ajuntament, els 35 menors han estat traslladats d'urgència a altres dependències condicionades a les seves necessitats. Es tracta d'una operació que estava prevista de fer el proper dijous, però que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha avançat després que aquest dissabte el centre patís un doble atac per part d'un grup d'encaputxats. Fons dels Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets, han descartat que l'incident es tractés d'un brot racista. Els Mossos han explicat que abans de l'entrada dels encaputxats al centre hi va haver un incident previ, una baralla entre joves de Castelldefels i els menors no acompanyats.
I ens anem cap a Cubelles perquè l'Ajuntament ha ordenat tancar de manera definitiva la protectora del Garraf.
El consistori ha donat 15 dies als responsables de la protectora d'animals i plantes del Garraf per abandonar-la. Argumenten que no tenen llicència, mentre que els responsables s'oposen a treure els 50 gossos que custodien i han advertit també que si els volen desallotjar ho hauran de fer per la força. Si la protectora no ha abandonat les instal·lacions un cop acabin aquests 15 dies, l'Ajuntament preveu comunicar dia i hora per presentar-se al recinte. Si els gossos encara són a l'espai, executarà el desallotjament i no descarta demanar l'ordre d'un jutge per accedir a l'espai de forma forçosa. Tot i això, des de l'Ajuntament han insistit que, si s'ha d'executar aquest pla, es garantirà el benestar dels animals.
I en aquest cas ha estat la Generalitat qui ha instat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a protegir l'obra de Joan Borràs. Cristina Cantal.
L'Oficina de Presidència de la Generalitat ha respost a la denúncia de la plataforma Alerta Sant Feliu, on s'avisava de suposades irregularitats en la gestió de patrimoni per part del consistori. Es tracta de diversos punts relacionats amb la reforma del passeig Rius i Calvet, a més de la protecció de l'obra de Joan Bordàs, els treballs de l'escala adossada al moll medieval i les restes arqueològiques del monestir. La Generalitat demanarà a l'Ajuntament de Guíxols que inclogui al catàleg municipal les obres de l'arquitecte Joan Bordàs, que no hi són, però que sí consten a l'inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura del Govern. A més, analitzaran la resta de les seves obres perquè tinguin rellevància per ser protegides. La denúncia també posava el focus a la tala dels arbres del passeig i la Direcció General de Patrimoni constata que tenien protecció i en demanarà informació a l'Ajuntament. Farà el mateix amb possibles actuacions sobre fonts protegides i amb els treballs a la muralla portuària del segle XV. I pel que fa a la supressió de l'estany de l'escultura a la Costa Brava de Joan Rebull, Cultura ha admès la pèrdua d'identitat patrimonial amb l'actuació projectada a la plaça i la nova ubicació i instal·lació de la peça.
I un centre comercial serà el que substituirà el projecte d'IKEA a Tarragona. Els propietaris del Pla Parcial 10, on s'havia d'instal·lar la multinacional sueca, han acordat vendre els terrenys a la firma holandesa Ten Brinke. Daniel Rodríguez.
L'any 2012 es va anunciar que IKEA aterraria a Tarragona, però ara fa uns mesos des de l'Ajuntament s'explicava un canvi de rumb en l'estratègia comercial de la popular marca de mobiliari per deixar de construir grans botigues a les afores de les ciutats. Finalment, els propietaris del Pla Parcial 10 han trobat un nou comprador dels 68.000 metres quadrats per per ús comercial. Ten Brink, que ho ha comprat per 14 milions d'euros i pretén desenvolupar supermercats, restaurants i botigues de diversos sectors. La Generalitat n'haurà d'aprovar els usos comercials, mentre l'Ajuntament preveu tornar a licitar les obres d'urbanització. A la consellera de Comerç de Tarragona, Elvira Ferrando, s'ha mostrat satisfeta de l'anunci i considera que no anirà en detriment del petit comerç de la ciutat.
Que aquesta arribada, si és que realment arriba com a centre comercial multimarca, és una bona notícia, perquè tot suma, vull dir, reforça la potència i vitalitat que té la nostra ciutat. Hem de veure-ho com un plus comercial. Per què? Pues perquè serà font de nous clients, el que dèiem, la gent porta gent, no? I complementarà de manera específica l'oferta comercial que pugui tindre la ciutat.
La parcial 10, situat al davant del ja existent centre comercial Les Gavarrers, també destina 30.000 metres quadrats a usos residencials, amb 1.200 habitatges, dels quals 400 de protecció pública i 160 de lloguer social.
Navega amb el Far. Terminologia marinera.
I avui és l'encarregada d'apropar-nos la Cristina Cantal.
Un dimarts més ens tornem a endinsar al món de les paraules exclusives, aquestes paraules marineres que setmana a setmana anem aprenent, descobrint i posant en el nostre diccionari del Far. I ho fem amb en Jordi Piqué, el nostre mestre i col·laborador de capçalera. Bona tarda.
Bé, això de mestre...
Ara ja no.
Amb aquestes paraules potser no tant, amb l'altre sí. amb l'ofici de mestre sí. Bona tarda, perdó.
Bona tarda. Jordi, normalment ens portes paraules a vegades que defineixen animals, que defineixen... Avui ens portes un verb.
Sí, exacte. He trobat un verb que se sol dir per aquí, que se'n diu escalaixar.
Escalaixar.
I no ve de calaix.
Anava a dir, no té res a veure, amb obrir o tancar. O trencar, quasi sona sí, més a trencar un calaix, eh?
Sí.
Escalaixar.
Escalaixar o escalaixar-se, en aquest cas. He trobat que és un verb i que hi ha inclús la conjugació del verb. El present, el passat, el futur, etc. Però, en canvi, llavors busques la definició d'escalaixar. Això ho farem una mica més així, tipus Hitchcock, sí? Pels que no sàpiguen què és de dir, a veure què serà. És una paraula, diu que és col·loquial, molt antiga, i no he trobat la definició exacta de dir és... O sigui, la definició que sol posar...
El diccionari,
la Viquipèdia, no?
Sí.
El diccionari, el nostre diccionari modern d'ara, la Viquipèdia. Sinó que és una paraula col·loquial antiga i ho direm al revés. Les esbotzades, que suposo que saben el que són esbotzades...
Ho hem après aquí.
Les onades. En a l'escalaixar-se, per tant, què seria escalaixar una esbotzada? No sé, suposo que seria el trencar l'esbotzada, potser, amb les roques, el pujar l'esbotzada... El fer la volta de l'esbotzada, no sí. Ho sé, es formen unes bombolles a la cresta de l'esbotzada. Les bombolles, l'espuma.
Allò blanc, no? Diguéssim, sí. Exacte. Adopta aquell color blanc, però que no deixa de ser aquesta espuma, aquesta força al rebotar, no?
Espuma, bromera, escumera, eh? Per exemple, doncs seria... L'escalaixar-se seria l'acció de que quan l'esbotzada trenca o puja, el que sigui, aquella barromera. La formació de la borromera.
Per tant, tenim que aquest provoca...
Provoca les bombolles, l'espuma, o l'escuma. Nosaltres en diem espuma, a vegades.
Però sí, és escuma.
És escuma.
Però clar,
sí.
M'ha fet gràcia el que has dit, escalaixar. Jo entenc que... Però escalaixar-se sembla com d'un mateix. Vols dir, potser, sí. Fins i tot, rebuscant una mica més, trobaríem perquè... algun sinònim de lo que ens pot passar
sí,
a nosaltres en una situació
més, a veure...
similar.
Exacte. Però és que ho presenta o ho explica així. Les esbotzades en escalaixar-se, o sigui, les esbotzades s'escalaixen elles...
Sí, amb elles mateixes,
amb elles
clar.
Mateixes,
clar.
Suposo que deu ser el moviment mateix de l'esbotzada que fa aquella... anava a dir onada, és el mateix. Seria com utilitzar la mateixa paraula per la definició, que això no s'ha de fer mai, no? Doncs, en escalaixar-se, forma aquesta espuma, aquesta barromera blanca.
Que en dies de llevantada, de tramuntana, amb els pics de les onades,
sí,
també
sí,
la
sí.
Podem veure.
Sí,
o sigui,
sí.
Que no és només a l'arribar a tocar sorra,
exacte.
La platja, diguéssim,
que
sinó que també
sí,
li
sí.
Pot passar a alta mar, per exemple.
De fet, aquí diu a la cresta de l'esbotzada. La cresta seria la part més alta de l'esbotzada quan l'està fent. O sigui, ja no és tampoc només quan trenca contra la llongada, una altra paraula que també ja havíem trobat,
sí,
contra arran de mar, o contra una roca, sinó que és la que fa en la cresta. Llavors també n'he trobat, allò per mirar aviam si trobava la definició exacta, he trobat que hi havia un altre verb que se'n diu escumejar, que és la formació de bombolles de les esbotzades de mar. O sigui, l'escumejar seria la formació de les bombolles, i l'escalaixar-se seria el que fa l'onada per provocar aquestes bombolles. Jo és el que he deduït.
Per tant,
tot això,
aviam que ens entenguem, les onades o esbotzades en sí, la seva cresta, en el sí, seu punt més
exacte,
alt, s'escalaixen. S'escalaixen i provoquen
aquestes bombolles,
aquesta escuma, no? Que,
sí, sí,
que juntament,
sí,
per tant, els dos verbs que ens has portat avui també poden anar molt, molt de la mà o pràcticament
es poden anar de la mà, però no ve a ser el mateix.
Però no ve a ser el mateix,
perquè l'escumejar és la formació de les bombolles i l'escalaixar seria el que fa l'esbotzada per formar les bombolles. Sí.
Tenim aquí...
No, de totes maneres, me poses un repte que és buscar, allà on sigui, l'escalaixar, a veure si trobo la definició exacta, a veure què fa l'esbotzada per formar aquestes bombolles.
Sí, perquè, com ens has dit just al principi, no has pogut trobar una definició
exacta,
perquè és una d'aquestes paraules que formen part del patrimoni oral,
exacte,
no?, el mariner, en aquest cas, i que costa, doncs, trobar literalment, però que sí que has trobat que hi ha la presència i que sí que existeix,
sí, sí,
però que, bé, sí, doncs, hauràs de començar a fer tu un diccionari d'aquest tipus, eh?
No, ja el tinc
fet.
Ja
el tens, oi?
Em sembla que ja ho vaig comunicar-ho, que tinc en el Facebook un grup que se'n diu Eopèdia,
Eo,
perquè és la salutació típica de l'escala, pèdia,
sí,
ja sabem què vol dir la pèdia, sí, i la gent, doncs, participen posant noms de lo que jo els hi suggereixo. Per exemple, noms de motius de l'escala,
uh-huh,
motius de sobrenoms de gent de l'escala. Llavors ells, la gent, li van posant, i sí, tinc de...
Ja
un diccionari propi.
Doncs a l'Eopèdia hi ha aquest patrimoni oral, sobretot escalenc,
exacte,
en aquest
escalenc,
cas.
Escalenc. No,
i aquí al FAR, doncs, setmana a setmana anem construint aquest diccionari propi de paraules exclusives de mar, on tu, Jordi, doncs, ens ajudes molt i col·labores a posar esbotzades, llongades, corculles, ja n'hem portat uns quants, eh?
Sí, sí,
trencams, esquenapelats, i més que anirem descobrint, al llarg de tota aquesta temporada. Moltíssimes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
A reveure, molt. Moltes gràcies, Jordi. Aprenent cada setmana una miqueta més de terminologia marinera. D'aquí 8 dies més.
El Far, el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit un home fred poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 14:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb jo a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Somnis del calaix. Espolsar.
forçant els desenganys. Junts viatjant de poble en poble, amb el ritme a cada pas. Segur que el demà ens vindrà de nou, que l'ahir encara ens cou. Som els esculls que vam tornar d'un incendi sota el mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Ara us volem parlar de la illa de Vinallop. És una illa que ja és situada al mig del riu Ebre, al sud de Tortosa, que pertany al terme municipal de Tortosa, i on des de fa un temps hi ha uns braus, hi ha uns bous, uns toros, que se'n diria. Uns toros que estan ocupant un espai inclòs dins del Pla d'Espais d'Interès Nacional, d'interès natural, dins de la xarxa europea d'espais protegits, xarxa Natura 2000. Bé, doncs, s'estava esperant a que la Generalitat determinés què havia de passar amb aquests bous, si s'hi quedaven o si marxaven. I finalment sembla que la Generalitat ha decidit que s'hi quedin, i no només això, sinó que ha contractat un pastor perquè se'n faci càrrec. Judit Castells, explica'ns.
El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans exigeix la retirada urgent dels bous de l'illa de Vinallop, tal com has explicat, Cano, i adverteix al govern de denunciar-lo en cas de no fer-ho. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Xavier Jiménez, el vicepresident de GPEC, perquè ens ho expliqui millor.
Xavier Jiménez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer, pels que no coneixem la història, com apareixen allà aquests bous?
A veure, aquesta és una història que ja té uns certs anys, fa uns anys que s'arrossega. Aquests bous apareixen perquè un ramader, se sap qui és, en el seu dia, doncs, un ramader criador de bous, utilitzava la illa per portar part dels seus animals i la gestionava com a part, doncs, de la seva explotació. Aquesta illa un bon dia es va protegir, i dintre de les mesures de protecció, per tal d'evitar-ne el deteriorament, es va decidir que estava prohibida tota activitat ramadera. Tenim constància que en el seu dia la Generalitat va demanar que el ramader que tragués aquests animals d'allà. Sabeu, pel que constatem, que aquí no va fer cas ningú als requeriments legals. Ha passat el temps, els bous han estat allà, els bous han anat criant, han anat augmentant el ramat, fins al punt que el ramat ha eliminat tota la vegetació, el ramat no té menjar, van aparèixer alguns animals morts, i a partir d'aquí va crear-se una polèmica dels bous de l'illa de Vinallop, no? A veure què es havia de fer amb aquests bous, si es quedaven, si marxaven, qui se'n feia càrrec, i d'aquí ve la polèmica que ja fa uns anys que s'arrossega.
De fet, aquesta, per tant, és la polèmica que hi ha, i ara la Generalitat ha decidit que els bous es queden.
La Generalitat ha decidit recentment, després d'un temps d'anàlisis, que els bous se queden. No només se queden, sinó que se'ls farà unes instal·lacions, uns corrals per poder-los gestionar, es contracta un ramader perquè, doncs, se n'encarregui, els hi porti menjar, s'ha contractat també un veterinari perquè faci el seguiment. En definitiva, que s'instaura una activitat ramadera dintre de l'illa de Vinallop, que, com comentàveu, és una illa que està protegida sota diferents categories de protecció, xarxa Natura 2000, Pla d'Espais d'Interès Natural, però a més és una zona que fou declarada reserva natural de fauna salvatge. Dintre dels ordenaments de la pròpia reserva natural de fauna salvatge es tipifica quines són les activitats que estan totalment prohibides dintre la illa, clar, justament per preservar-ne els valors. I una de les activitats totalment prohibides és la ramaderia. O sigui, la pròpia Generalitat, quan declara la reserva, diu que allà no pot haver cap activitat ramadera perquè és incompatible amb la preservació dels valors naturals que es vol preservar justament amb aquesta protecció, no? Justament l'activitat que s'ha estat desenvolupant i l'activitat que ara la Generalitat vol acabar consolidant creant aquestes infraestructures de corrals, d'un ramader contractat i dels bous que es quedaran a l'illa, no?
No, a més, permeta'm, però acabem de convertir aquests bous en una eina pública, perquè, clar, si la Generalitat se'n fa càrrec, vol dir que la Generalitat se'ls queda. Això vol dir que és de tots. Quin sentit té i quin ús en poden donar aquests bous a la comunitat del país, m'entens? A la ciutadania.
Sí, sí,
és,
sí.
És com una mica absurd, que voleu, no? És a dir...
De fet, això surt molt a conseqüència d'una polèmica que s'ha creat a la zona, sobre quin és el futur dels bous, no? Aquí, doncs, hi ha sensibilitats que són respectables i s'han de tenir en compte, que és el fet de que molta gent té por de que si els bous es treuen de l'illa se'ls sacrificarà, no? Per tema de mesures sanitàries ramaderes, per un seguit de legislació que és d'obligar compliment, que si els bous surten allà se sacrificaran, no? De fet, ja fa un temps que hi ha un debat a la zona de quin ha de ser el destí dels bous. Nosaltres, justament, i ho hem fet públic, per no crear més tensió, per no crear més crispació, quan va sorgir aquest debat vam preferir no participar-hi i que fos la Generalitat, de forma tranquil·la, de forma conscient de que hi havia uns requeriments legals, trobés la fórmula que acontentés a tothom de com treure aquests bous i què fem aquests bous, no? El que passa és que, clar, mai aquesta fórmula podia passar per prendre unes mesures que són il·legals, com és deixar els bous a l'illa quan la reglamentació que regula l'illa pel fet de ser espai protegit diu que està prohibida la ramaderia. Clar, aquí és quan nosaltres, en el moment en què la Generalitat pren la decisió de deixar els bous i, per tant, d'assumir que cometrà una il·legalitat pel que fa a la conservació de l'illa, és quan decidim, doncs, de treure el tema, de fer-nos el nostre i de començar el procediment que hem començat ara, no?
De fet, Xavier, un dels passos que esteu fent ha sigut la setmana passada, vau enviar cartes al director territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i al director general de Polítiques Ambientals i Patrimoni Natural per demanar aquesta retirada, no?
Sí,
ha hagut alguna resposta?
Sí, hem enviat cartes als màxims responsables en gestió i conservació de les espais naturals protegits, en aquest cas el responsable de les Terres de l'Ebre, que és el director dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, i com molt bé dèieu, el director general de Polítiques Ambientals i Patrimoni Natural a Barcelona, no? Que és qui coordina, qui està per sobre pel que fa a la gestió i protecció dels espais naturals a Catalunya, no? Les cartes són recents, les vam enviar la setmana passada, però clar, les enviem després de que es faci pública quina és la decisió de la Generalitat. Amb aquestes cartes els expliquem els fets, els hi expliquem la normativa vigent, que suposem que la sabem, però davant de la decisió que han pres, pues, qüestionem que sàpiguen quina és la legislació, els hi recordem quina és la legislació que han de complir, i en conseqüència els hi demanem que prenguin mesures per retirar els bous i per prendre les accions necessàries per reparar els danys que amb aquesta reserva han causat els bous durant el temps que han estat, no?
I tota la vegetació que s'han fotut per alimentar-se...
Clar, penseu que un dels grans valors que tenen aquestes illes són les comunitats vegetals lligades a les zones de ribera. Tenim una sèrie de comunitats que estem obligats a preservar-les davant d'Europa perquè són comunitats de protecció prioritària per a Europa. A banda, tenim un seguit d'espècies que estan en perill d'extinció, com és, per exemple, el lligabosc de riu, que estan protegides, que en aquesta illa justament és un dels pocs llocs on aquesta planta encara persistia i que, evidentment, han estat eliminades, han estat predades, clar, com no pot ser d'una altra manera, pels bous, perquè bueno, els bous han de menjar, els bous mengen i mengen herba. Escolta'm. Per tant, han anat eliminant unes comunitats que estaven protegides, amb un espai protegit, i per tant demanem que es prenguin mesures per reparar el dany que aquests bous, durant el temps que han estat a aquestes illes, han estat provocant, no?
De moment, la resposta de la Generalitat està a obviar tota aquesta protecció i tota aquesta situació que ens explicaves, i per tant, i deixar-hi els bous, no només deixar-hi els bous, sinó que a més crear una infraestructura perquè aquests bous puguin ser cuidats i desenvolupar-se i passar a saber si criar i pues, no sé per quin motiu. Escolta'm, per tant, de moment la decisió és que s'hi quedin. Què fareu com a entitat? Perquè... És a dir, aneu a una instància superior? Què es pot fer a partir d'ara?
Sí, a veure... Qualsevol incompliment de la normativa, i més si el fa l'administració, té unes conseqüències. Això en aquest cas es diu prevaricació. Prevaricar vol dir que de forma conscient, com a administració, decideixo d'incomplir la llei. Això no ho pot fer una administració. I això té una responsabilitat. De fet, recordem a l'administració que tirar endavant amb aquesta decisió que hem pres seria un cas de prevaricació. Seria un cas en què la pròpia administració assumeix que incomplirà la llei que a més ha fet ella mateixa i a més sobre la qual està obligada a respectar, no? Llavors nosaltres hem anunciat que si això tira endavant, si no es rectifica, si segueix decidint-se en deixar els bous allà i crear aquestes infraestructures i per tant transformar la illa en una activitat ramadera, nosaltres, com hem fet moltes altres vegades, doncs aniríem a instàncies judicials, aniríem a la Fiscalia de Medi Ambient i presentaríem la denúncia corresponent perquè sigui doncs la justícia qui resolgui aquesta situació d'incompliment per part de l'administració d'una normativa ambiental d'obligat compliment, no?
Doncs aquesta és la situació que es troba ara mateix a aquesta illa del riu Ebre, aquesta illa de Vinallop. Si et sembla, Xavier, un cop feta la denúncia posada pública, en fem seguiment. Aviam si al llarg de les properes setmanes podem donar alguna bona nova. D'acord?
Perfecte. Nosaltres tenim l'esperança que, a veure, que l'administració recapaciti, es doni compte de la situació que ha creat i que no és el camí el que està prenent, no? Que es doni compte que és un espai protegit, que el van protegir ells mateixos i que estan incomplint la pròpia normativa que va aprovar la pròpia administració catalana, no? I esperem que es donin compte i que rectifiquin.
Doncs Xavier Jiménez, vicepresident del GPEC, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. I no deixem el riu Ebre, de fet no deixem els rius, ens quedem, si us sembla, al riu Ebre, que és el que és un dels que apareix en aquest informe de més de 200 planes que la Comissió Europea ha enviat al govern espanyol i en el qual li fum una estirada d'orelles, bàsicament perquè no ajusta bé, no aplica bé els plans de gestió i de sostenibilitat dels rius que hi ha, en aquest cas, a l'estat espanyol. De fet, diu que no està implementant bé els indicadors necessaris per saber si un riu es troba o no en bones condicions i si es pot o no fer trasbassament d'aigua. Bé, és un llarg document del qual en volem parlar amb una persona que ja fa temps que diu que no s'estan fent bé les coses. És el catedràtic del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat. Senyor Prat, bona tarda i benvingut. Mirem de recuperar la trucada. Ara sí, Narcís Prat, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Ara sí que el sento.
Ara sí.
Senyor Prat, estirada d'orelles de la Comissió Europea, no?
Sí, una bona estirada.
Esperada, d'altra banda.
Sí, sí, és una cosa que ja sabíem de fa temps, el que passa que les notícies importants són les que són i aquestes notícies que tenen molta transcendència pels nostres fills i pels nostres nets solen passar molt desapercebudes.
De fet, el que diu la Comissió Europea és que la qualitat dels rius no ha millorat en els darrers anys i que, tal com s'estan fent les coses, no milloraran en els que van des d'ara fins aproximadament al 2021, no? Que és quan s'hauria d'acabar aquest pla.
Sí, bueno, ara s'està fent el pla, s'ha de fer el pla 2021-27, ara de moment estem en el període 15-21, i en el període 15-21 doncs Espanya ha presentat uns plans que s'assemblen molt als de la primera, a excepció als de les conques internes, que són segurament dels millors que es fan, perquè bueno, la situació és la que és, les confederacions hidrogràfiques tenen la situació que tenen. Dintre de les mateixes confederacions hi ha molta gent que diu que això de la directiva Marc és exagerat i que Espanya no pot complir. Hi ha tota una sèrie de qüestions que han fet que això vagi molt més a poc i, per tant, doncs, ara és una ocasió interessant perquè ara comença el procés de planificació pel 21-27, que a principi és quan va la directiva Mar de l'Aigua, no? I, per tant, en aquests moments és un bon moment perquè la gent intervingui i que el tercer pla doncs, no estirin les orelles tant i que es compleixin una mica coses bàsiques, eh? Perquè el que ens ve a dir la directiva, aquest informe de la Unió Europea és que hem millorat molt poc i que hem de millorar molt més.
Hi ha qüestions molt curioses, o que a mi em resulten curioses. Per exemple, diu que no s'estudia la quantitat d'aigua que es desvia dels rius per regadiu, i que, per tant, això fa que els caudalímetres, que li diuen, eh?
Sí, sí.
I que per tant, doncs no hi ha un registre fiable de realment l'impacte que aquests camps de cultiu tenen sobre els rius.
Sí, sí, són concessions antigues, es deriven des d'una presa molt antiga, potser no hi ha registre d'entrada, se sap més o menys el que entra, no se sap el que surt, el que registra cada camp a vegades està registrat, a vegades no, I de fet amb això també hi juguen una mica a les pròpies confederacions, perquè en aquests moments no hi ha aigua per regar tot el que es rega a Espanya ja. I evidentment el del futur ja és absurd fer nous regadius. Però com que ningú vol reconèixer, perquè si es reconeix això, doncs els pagesos s'aixequen, i hi ha uns quants partits polítics que en treuen rendiment, doncs tothom va fent el que en diguem la puta i Ramoneta, no? T'ho dic, però no t'ho dic, ho sé, però no ho sé, no ho puc dir oficialment, i llavors ens estem menjant el nostre capital, que és l'aigua del futur, amb una sèrie de projectes que no tenen futur.
Ja. I això la Comissió Europea ja fa temps que va darrere. De fet, no és la primera notícia que en matèria mediambiental rebem de la poca cura i de la poc respecte i de la poca rigorositat en el seguiment de les normes que hi ha per part del govern d'Espanya, del govern de l'Estat espanyol. És a dir, hem rebut sancions precisament per aquestes actituds que ara estem explicant, no?
I tant, i les que anirem rebent, perquè aquí la norma sempre ha sigut que quan arriba una norma de la Unió Europea, doncs a veure com podem fer la trampa per fer veure que complim i en realitat seguir fent el mateix de sempre. I hi ha molt una tradició molt gran a l'administració espanyola i també a la catalana de a veure com ho podem fer perquè no es vegi que no complim, no? Ha passat amb el tema de Natura 2000, amb el tema de les estepes, per exemple, de Lleida. Llavors sempre hi ha doncs la típica opció, no?, de que surta algun grup i diu, ah, és que esclar, són més importants els ocellets que les persones, això no pot ser. Bé, i el que no diuen és, doncs, els pesticides que es tiren, tot el que es fa malament, que encara trobem DDT, és que no hi ha bones pràctiques, en molts casos tot això es deixa en mans de voluntarietats o no hi ha registres, no? Llavors, una cosa com el lindà, que és molt important perquè es fa servir com a pesticida, doncs hi ha llocs que no es mesura. I no te'l trobes a les aigües subterrànies i potser no està mesurat. O bé, si es havia de mesurar 10 llocs, només es mesura amb dos, i es trien els dos, que més o menys, doncs, diguin que no n'hi ha gaire. I així estem. Ja fa molt de temps, per exemple, hi ha una pol·lució química de tots els uns quants afluents de l'Aragó, de l'Ebre, allà a Savinyànigo,
sí?
Per culpa de totes les indústries químiques que hi ha i de tots els residus que s'han deixat,
sí?
I els peixos d'allà no es poden pescar. I això surt de tant en quant, però es va amagant i...
Bueno, miri, fa dues setmanes precisament va sortir una notícia d'això i des del programa vam voler-ho tractar, un problema de nassos. De fet, ningú, ni de l'Estat espanyol, ni de la Confederació Geogràfica, ni de la Generalitat ens va saber dir si aquesta contaminació de la capçalera, de la part nord, no capçalera, de la part nord del riu, tenia algun tipus d'afectació sobre la part de baix. I algú que ens va voler dir alguna cosa va dir, ah, això no us preocupeu, és habitual, està controlat. Però realment ningú ens va saber donar ni una sola dada concreta.
No, les dades hi són, s'han de buscar molt bé i has de trobar algú que te les pugui interpretar, o bé a vegades, doncs mira, ajuda que això no funciona, això funciona tant. Falten dades, a la part baixa de l'Ebre, per exemple, hi ha un mesurador en continu de mercuri, les dades no sé si són públiques, però se sap. Quan hi ha un vessament petit de mercuri, acaba sortint. Ara fa molt de temps que crec que no n'hi ha cap, perquè precisament el fet que hi hagi un mesurador en continu, que ens costa molts diners a tots plegats, també fa que els que abans tiraven potser diguin, ostres, potser que no tirem, no?
Yeah.
I, però, clar, queden molts de restes, encara hi ha els residus aquells de flix que encara sí. No s'acaben de treure. Tot això no s'acaba mai, sempre hi ha problemes administratius, sempre hi ha algú que pel mig s'inventa doncs, la manera de robar els calés i no fer les coses. Tenim un país que en aquest sentit, en temes ambientals, encara estem molt enrere.
Doncs escolti'm, nosaltres hi tenim el focus posat, seguirem observant i si em permet, quan no entenguem alguna cosa, li robarem un parell de minuts.
Sí,
Narcís.
Sí. I també hi ha molt bona informació, eh? Jo conec l'ACA, per exemple, i sé que treballen molt bé. A vegades les coses són complicades, no? Per exemple, el Besòs, netejar el Besòs és molt difícil perquè allò és aigua residual, no hi ha flux natural. I per tant és un dels problemes més complicats d'Europa, arribar que el Besòs tingui estat ecològic. Això ens costarà molts diners, doncs la gent ho hauria de saber, perquè ara la gent, com que han sortit quatre ànecs i quatre peixos, et diuen, ah, això ja està. Però clar, la situació és ara cada vegada de coses que a vegades no es veuen, doncs... Avui mateix sortia un article sobre peixos de la bahia de Boston, no? Sí. Doncs que durant molts anys s'ha vist que per culpa dels sediments del port de Boston, doncs hi havia una incidència de càncer en els peixos molt gran. I això han calgut unes mesures de molts diners per netejar aquests sediments i poder dir doncs que la incidència no hi és, perquè clar, el peix hi era.
Clar, però
molts peixos estaven molt malalts.
Narcís, ho seguim observant i anirem trucant. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, adéu-siau.
A reveure, molt bona tarda. Adéu. Doncs qüestions importants que ens han de preocupar i que evidentment han de seguir tenint el nostre focus. De fet, estos días se está celebrando en Vigo, en Galicia, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar sobre los efectos biológicos de los contaminantes. Esto que parece muy largo y muy complicado, son unas sesiones, unas reuniones que se están llevando a cabo entre diferentes expertos de las que queremos saber más. Juan Bellas es miembro del grupo de trabajo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Señor Bellas, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero, gracias por atendernos y hacer el receso en las reuniones. ¿Qué están observando estos días desde Vigo? Y no sé si es muy bueno o muy malo.
Bueno, este grupo de trabajo se reúne una vez al año, una semana, cada año en una localización diferente. Y bueno, pues este año nos tocó organizarlo en Vigo. Y bueno, lo que hacemos es, digamos, un repaso del estado de los océanos, en las costas europeas, sobre todo, en cuanto a la contaminación marina y particularmente en cuanto a los efectos biológicos de esa contaminación.
Y claro, empiezan hoy, estarán hasta el viernes, quiero decir, tienen todavía unos cuantos días para seguir trabajando, pero a priori, visto desde fuera, cada vez la incidencia es mayor y peor.
Sí, bueno, también es cierto que cada vez tenemos más conocimiento del estado de los ecosistemas y entonces al conocer más cosas sí que a veces detectamos más problemas, ¿no? En realidad lo que estamos viendo a lo largo de los años es que en muchos casos la situación está mejorando, aunque siempre detectamos algunos puntos en la costa más problemáticos, ¿no? Es lo que solemos ver.
Más allá de los plásticos y los microplásticos, tratan ustedes cuestiones como la toxicidad de los compuestos emergentes, los efectos de la contaminación, la acidificación oceánica. Es decir, no solo nos quedamos con la cuestión del plástico, que últimamente está muy en el ánimo de las personas, ¿no? Gracias a los medios y a la información que se está dando, sino también a otras realidades que cohabitan con nosotros.
Claro, el tema de los plásticos sí es cierto que es muy, muy relevante y también efectivamente es que ha tenido un impacto social importante, ¿no? Y eso ha contribuido también a que desde el punto de vista científico se le preste más atención. Pero bueno, realmente hay otros problemas tan importantes, más incluso que el tema de los microplásticos, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tenemos que darnos cuenta que cada vez utilizamos más productos químicos, se emiten al ambiente. Y productos nuevos que no sabemos cómo medirlos ni cómo medir sus efectos. Entonces, esta es una tarea a la que también nos dedicamos, ¿no? A ver nuevos compuestos que empiezan a ser importantes porque sus concentraciones aumentan, porque se utilizan cada vez más, y cómo tenemos que ver cómo detectarlos, ¿no? Y también la de acidificación y... Claro, es relacionado con el cambio climático, es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, pero todavía no hay un método, digamos, claro o consistente para medir cómo afecta a los organismos, ¿no? Entonces, son temas relevantes que intentamos también dedicarles bastante tiempo en estas sesiones.
Hoy leía un artículo precisamente que hablaba sobre la ascendencia, la problemática de los medicamentos en el mar, en el agua. Supongo que no sé si por cuestión de desecho humano, si por cuestión de las piscifactorías, de los compuestos utilizados para la agricultura, pero se hacía toda una relación sobre cómo se está detectando la presencia de estos medicamentos también en el entorno marino.
Sí, efectivamente, es digamos una suma de factores, ¿no? En agricultura, por ejemplo, por tomar un grupo de sustancias. Tenemos antibióticos que se utilizan habitualmente, en, por ejemplo, en granjas de peces, y que pues acaban afectando a los ecosistemas, pero también tenemos antibióticos que llegan a través de los ríos o a través de las aguas residuales urbanas que llegan al medio marino, antibióticos que se utilizan para salud humana, ¿no? Los antibióticos al final pues es un contaminante más que afecta a los ecosistemas de diferentes maneras. Tenemos que darnos cuenta que pues las bacterias, las células bacterianas, las comunidades bacterianas que tenemos de forma natural en un ecosistema cumplen una función, y cuando pues incrementamos los niveles de antibióticos en el océano, esa función se ve alterada y con eso estamos alterando otros niveles de este ecosistema, ¿no? Entonces, efectivamente, los medicamentos son un aporte más de sustancias contaminantes al océano.
¿Están ustedes reunidos? ¿De cuántos países vienen las aportaciones, los investigadores, los observadores? Vale.
Pues, a ver, los miembros del grupo son de todos los países europeos que son signatarios del Consejo para la Exploración del Mar, del IPES. En esta reunión en concreto estamos ahora mismo miembros de 10 países diferentes.
Por tanto, 10 realidades diferentes, 10 intereses diferentes, pero visto desde el punto de vista científico, supongo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo, ¿no?
Claro, y sobre todo es que es muy muy, muy enriquecedor, ¿no? Tener esas visiones, muchas veces, bueno, simplemente la forma de trabajo a la que estamos acostumbrados en un país o en un laboratorio y en otro, y es enriquecedor y nos ayuda también a sacar adelante muchas de estas tareas.
Pues no quiero molestarle más. En todo caso, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, Juan. Estamos en contacto, si le parece, ya pasados unos días de esta semana, que ustedes hayan podido elaborar, hablar, poner en común todos los datos y todas las vivencias, más hacia el viernes, si me permite, le molestaré otra vez más para saber cómo ha ido y qué valoración global han hecho del encuentro.
Claro, claro, no es ninguna molestia. Gracias a ustedes también por contactarnos y por dar un poco de visibilidad a este trabajo.
Hombre, es fundamental. De esto vivimos todos, ¿no? De lo pez que comemos, claro. De la playa que disfrutamos, del entorno que nos hace también como seres humanos. Juan Bellas, sí. Muchísimas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias, buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes. Pues a Vigo estan aquests dies. Tornarem a viatjar fins a Galícia per parlar-ne.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estic dormint amb tu i sento passar els trens travessant el front els llums de les finestres. De les finestres. Estripant el vellut, blau fos d'aquesta nit, l'estona de silenci em deixa un llum vermell. Un llum vermell.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.